coses a les quals en aquell moment es veu que no li dones tota la importància que potser tenen, però perquè n'hi ha d'altres que sí que són més importants, no? O que tu trobes que són més importants. Per això moltes vegades es diu que els genis no saben les coses més nímies, no? Les coses més fútils aquestes no els hi fan, no els hi donen.
No els motiven.
És una excusa una mica...
Sí. El geni despistat és un cliché, no?
Una mica...
Tu et despistes? Jo crec que tu no et despistes mai.
Tant de bo. Jo sóc bastant molt endreçada.
Sí.
I llavors tinc poca tendència a despistar-me. Mm-hmm. Què passa? Que quan arriba un moment de molt de cansament, molt d'esgotament físic...
Punta de tot tipus.
I mental, sobretot, llavors em despisto sovint. I a més, em despisto d'una manera bastant ridícula, no? Hi ha vegades molt ridícules, jo sóc d'aquestes, no? De tenir lapsus, d'equivocar-me un nom per un altre, de dir... JFK en comptes de KFC, no? De Kentucky.
Oh, boníssim!
Anem al JFK...
Anem al JFK a sopar, eh?
Fer en un titular a tota pàgina, en una entrevista a una persona, el titular, canviar-li el nom, saps? I que surti publicat així. En un article posar 7 o 8 vegades el nom d'una pel·lícula malament i... A vegades he tingut la sort de que me l'han corregit i de vegades no he tingut aquesta sort i totes les vegades que esmentava la pel·lícula tota l'estona malament. La setmana passada vaig anar a dinar a un lloc per dinar de premsa i resulta que aquest dinar de premsa és el 7 de febrer. I jo me vaig plantar allà, hola, bon dia, vinc a dinar. O sigui, faig coses d'aquestes. I passo molta vergonya. Me'n vaig sense pagar dels llocs.
L'excusa.
Aguantar. No, és que estic molt tensa i llavors ja me n'he oblidat.
Tot aquest rotllo per acabar excusant-se que
venga, no paga. És un missatge per tota la gent que han deixat allà tirats amb el compte a la mà.
No us creieu res.
No.
Sempre me m'enxampen perquè si no seria conscient que me n'he anat sense pagar.
I tu, Zoron?
A veure, jo sóc despistat però perquè... O sigui, perquè tinc una part de geni...
Ara.
No, però en el sentit que hi ha moltes coses que no m'interessen realment.
Veus?
I les coses quotidianes realment no m'interessen. O sigui, m'expliquen algunes coses, ve un operari a arreglar alguna cosa, comença a parlar i al segon 4 jo ja estic perdut. I després també...
I estàs pensant una altra cosa.
Sí, estàs tota l'estona... Si et dediques a crear coses, estàs tota l'estona en un altre món. I és difícil connectar amb això. Dit això...
O sigui, tu deies des de petit, et deien, nen, torna a la terra.
Sí. Ah. Bueno, sortir sense la cartera, el mòbil, tot això sí, però...
Les claus. Clar. Estem parlant de lapsus que són poc importants. També s'ha de diferenciar entre lapsus i vedada o despiste o això, no? Però jo conec casos... Un company meu de pis es va deixar tota la nit el foc encès, el foc de la cuina encès. Un company de pis.
Estava cuinant i va deixar-ho allà.
No ho sé, va retirar l'aigua o el que sigui i després va deixar el gas encès. No és l'únic, després he conegut més casos d'aquest tipus. Jo què sé, el meu avi en un moment donat va llançar les claus dins el cotxe abans de tancar el cotxe, quan es tancaven automàticament. No se sap per què, encara estem intentant esbrinar
per què
ho
va tirar dintre, com una bomba.
Jo m'he deixat les claus dins el congelador i després no hi havia manera de trobar-les. Com van arribar les claus dins del congelador, tampoc ho sabria explicar, no? O una amiga de la meva mare que explicava que va anar amb uns amics o la família, no sé, a fer un trajecte llarg amb el cotxe, això que te'n vas tota la nit conduint i tal, van parar en una estació de servei, ella va baixar del cotxe amb uns shorts i descalça, i quan va tornar al cotxe havien partit sense ella, i es va quedar enmig d'una estació de servei de matinada. Això era molt abans dels mòbils.
És un descuit així. No, jo, els meus descuits, moltes vegades, a part dels oblits, és que al meu cap la idea és bona, però l'execució és complicada. Jo me'n recordo una vegada que estava a l'apartament d'uns amics i a la platja, i jo no m'agrada molt la platja, i em vaig anar directament a l'apartament a dutxar-me i tal i qual, i estava despullat, i vaig pensar, hòstia, les sabates estan plenes de sorra. Surto de l'apartament i trec la sorra de les sabates, però això, despullat, i torno. I aleshores estava jo despullant i vaig pensar, la meva part del cervell que no estava morta, ara que si es tanca la porta ara... I aleshores em va girar i evidentment es va tancar i em vas quedar en pilota a la porta de l'apartament esperant que tornessin.
Et vas tapar amb les sabates.
Sí, això sí, les sabates... Vas tenir tant de temps per treure la sorra que vas...
Bé, ara m'estava pensant en tota aquella gent que alguna vegada tenim la sensació, no sé si és l'antidespiste o el despiste màxim, que és... la gent que tenim a vegades la sensació que ens hem deixat l'aixeta oberta.
El toc.
Ah, va.
No? Tornar enrere, a mirar si has tancat el gas, no l'has tancat.
Un moment que dius, hosti, algú no està bé, algú no he revisat.
I després ho mires, vas a mirar si el cotxe està ben tancat i tot està bé, no?
Tot perfecte.
I hi ha persones que això ho poden arribar a fer 5 o 6 vegades, i cada vegada estan insegurs de...
No, que ho he deixat obert el cotxe.
Jo també és... Vinga, torna. Més de la paròdia, jo crec que... Tornem. Jo crec que hi ha caps que estan amueblats així. Jo tinc una anècdota d'una persona molt propera a mi que treballava a Pallassos Sense Fronteres. I era l'encarregada d'organitzar una sèrie de rutes per hospitals, per nens, i els pallassos feien riure als nens que estaven malalts. I ella patia molt perquè els pallassos no li donaven el tiquet del restaurant, no posaven benzina al cotxe, no sabien i tal. Fins que una persona que havia treballat molt li van dir, és que són pallassos. És a dir, posa't tu un nas i vés a fer riure aquest nen que té una malaltia. I tu li estàs demanant un punyetero tiquet. O sigui, és veritat que si poden... han de portar el tíquet, però és que són pallassos. Aleshores, de vegades has de dir, bueno, que aquest senyor és actor o és, jo crec, el que sigui. És a dir, té el cap com el té. Algú que estigui sentint això pensarà que és la cançó de The Bear, Bittersweet Symphony.
I no ho és, no?
No ho és. Una altra vegada, probablement inconscient, aquesta és una versió instrumental d'una cançó dels Stones que es diu The Last Time, que va fer el seu mànager en aquell moment, l'Andrew Holman, i realment el compositor de The Bear, quan va fer la cançó...
Que és aquesta altra, perquè no la conegui.
Sí. Això passa molt als músics, que una melodia els hi sona molt bé, sí. I la sona també...
Ui, que bona, el que m'ha sortit. Bueno, igual no t'ha sortit a tu, no?
I aleshores passa, en aquest cas, jo em crec que el Richard Hartrock, de que realment va ser una badada, és a dir, ho tenia al cap, li sonava genial, bàsicament perquè era una cançó...
Que ja existia. Ja
va, hi ha moltes expressions, no?, per parlar de persones despistades.
Sí, hi ha, per exemple, no?, que un dia te deixaràs els caps...
Ai, sí.
No?, dius els núvols... Viure amb bàbia, no? Amb bàbia, que he estat cercant d'on ve això de bàbia.
Què és bàbia, no?
I es veu que el rei de Lleó tenien un palau a la zona de bàbia, on passaven unes temporades molt llargues, sobretot a l'estiu, i els súbdits justificaven que els monarques no hi eren, dient que eren a bàbia, no? I allà es ensaïaven dels seus problemes, de les seves preocupacions, i quan no volien rebre alguna audiència, deien això, no? Deia que eren a bàbia. I després hi ha un llibre que es diu La condició despistada, de Jesús García Cívico, que el que fa és rastrejar al llarg de la història, la cultura, etc., el valor de la distracció, no?, des de la mitologia clàssica fins al món hiperconnectat del segle XXI. I, per exemple, explica coses com que Aristòfanes deia de Sòcrates que era els núvols, no?, o Tales de Milet es va pegar una trompada mentre observava les estrelles. I als viatges de Gulliver hi ha una illa que es diu La Puta, on els habitants viuen tan en bàbia, no?, que s'obliden d'ells mateixos, s'obliden dels seus mateixos cossos, no? I sí que hi ha molta literatura sobre aquest caràcter. No sabria dir exactament quin tipus de... aquesta particularitat que ens afecta a tots, però hi ha persones que realment són molt despistades i que són... Bé, sembla que estiguin una mica en un altre món, no?
És interessant això del recurs, per una banda, còmic, literari, cinematogràfic, el que vulguis de les persones despistades, però que a l'hora de la veritat a la vida real no fa tanta de gràcia.
No.
Sobretot si quedes amb pilotes fora d'un apartament.
No. I no pots dir que és un pallasso sense fronteres.
Exacte. M'han arribat missatges de gent dient que jo he arribat a pujar dues vegades a casa per comprovar si he tancat la porta. M'imagino, no sé quin pis viu, però m'imagino que som cinquè pis.
Ascensor o no?
Diu un altre oient, diu un despiste suprem meu buscant el mòbil per totes les butxaques com un boig després que una mica em portés a casa. Vaig arribar a la conclusió que me l'havia deixat al seu cotxe. El vaig trucar immediatament per preguntar des del meu mòbil.
I les ulleres, cercar les ulleres és un clàssic. Boníssim. També.
M'he deixat el mòbil.
Sí. Jo m'he recordat...
Des d'on truques, Ruc?
Que vaig anar en cotxe al cinema i al sortir no el trobava i vaig posar una denúncia que me l'havien robat. I és que m'havia equivocat de carrer, m'havien aparcat.
Que gran. Però allà ha quedat la denúncia, no?
No, vaig haver de retirar-la.
Vas a retirar, clar. 11 i 10 minuts, doncs fins aquí. El Paraules Encadenades amb els despistes, badades de tot tipus.
Descuits.
Que tenen aquesta càrrega que potser la paraula despiste té diferent que tota la resta. Un cert glamour que potser no té la resta. Bé, en fi, Llucia Ramis, Carlos Tanón, ens retrobem diumenge que ve.
Molt bé. Que vagi molt bé.
No us despisteu, sobretot. 11 i 10 minuts. Hora d'actualitzar la informació d'aquest diumenge al costat de la Judit Vila. Judit, molt bon dia.
Bon dia.
Ho explicàvem al voltant de quarts de 10 del matí, la mort als 69 anys del cineasta mallorquí Agustí Villaronga, un dels directors de cinema en català més internacionals, autor de Pa Negre.
Villaronga va explicar que tenia càncer fa 14 mesos a finals del 2021. L'anunci de la seva mort l'ha confirmat aquest matí l'Acadèmia del Cinema Català en un comunicat. Sobre el director mallorquí, ha parlat al Via Lliure de RAC1, la productora i directora de cinema Isona Passola, que ha destacat que era un autor europeu de primer ordre.
Un autor europeu de primer ordre ha sigut molt internacional, molt. I és curiós que ha sigut molt internacional justament quan ha parlat de coses molt locals, perquè la trilogia que vam fer era una trilogia basada en grans autors literaris, però sobre la Guerra Civil. Quan anàvem pel món i presentàvem la pel·lícula, bueno, només calia que la veiessin, que l'entenia tothom, perquè qui més qui menys ha tingut una guerra, no?
L'adaptació al cinema de l'obra d'Emil Guit Teixidor va portar-lo a guanyar el 2011 el Goya i el Gaudí a millor pel·lícula i a millor direcció, entre molts d'altres. S'espera que la seva última cinta, L'Oli Tormenta, una comèdia protagonitzada per Susi Sánchez i rodada el 2022, pugui arribar al públic aquest any 2023. Més coses. Salut avisa que sense nous pressupostos a la Generalitat serà molt difícil satisfer totes les demandes dels sindicats de metges. Això a les portes de la vaga prevista per dimarts i dimecres de la setmana que ve. Tot i confiar que hi ha marge per reconduir la situació en les pròximes hores, el sotsdirector del CatSalut, Alfredo García, subratlla al Via Lliure de RAC1 que sense acord pels comptes les millores retributives i contractuals quedarien en paper mullat.
Estarem en un escenari més complicat per poder aplicar-les. Evidentment, tot això no és automàtic, però és cert que la no disponibilitat de pressupostos, que com saben vostès incorporen 1.000 milions d'euros addicionals al pressupost inicial de salut de l'any 2023, doncs es dibuixaria un escenari amb moltes més dificultats per poder aplicar totes aquestes millores.
García també admet que cal reordenar les tasques dins el sistema sanitari perquè tothom pugui explotar al màxim les seves competències, contractant si cal més personal administratiu per les tasques més burocràtiques. I la Generalitat vol crear equips de camp per donar suport als caçadors per combatre la sobrepoblació de senglars. Ho ha dit al Via Lliure de RAC1 la directora general d'Ecosistemes Forestals, Anna Sanitjes.
Nosaltres creiem que hauríem d'aconseguir un model mix, és a dir, una col·laboració estreta amb els caçadors, que al final són els titulars dels fotos de caça i d'aquests espais cinegètics, i en col·laboració, doncs sí, amb aquest suport del cos d'agents rurals i inclús amb equips de camp que tenim des del departament per desplegar mesures complementàries a la caça.
Per la seva banda, els caçadors diuen que ells no arriben a més i que cal actuar d'alguna manera. N'ha parlat també al Via Lliure el president de la Federació de Caça a les Comarques de Girona, Josep Blanquera.
Jo crec que fem més del que podem, perquè estem fent cacera quasi bé tot l'any. Hi ha zones que les societats estan caçant interrompudament per queixes de mals als conreus. I clar, això jo entenc que és un problema de país.
La població de senglars s'ha incrementat de manera exponencial durant l'última dècada. A Catalunya n'hi ha censats uns 200.000, el doble que ara fa 10 anys. I en plana internacional, als Estats Units, 10 persones han mort en un tiroteig a Monterey Park, una ciutat a l'est de Los Angeles. Segons la premsa nord-americana, hi hauria una desena de ferits, però es desconeix el seu estat. Ha passat a les 10 de la nit, prop d'on es feien els actes de celebració de l'any nou xinès, amb desenes de milers de participants. I ara, els esports, amb en Pol Rodríguez.
D'aquí a menys d'una hora, el Barça femení juga el primer títol de la temporada, la Supercopa d'Espanya contra la Reial Societat, que entrena la catalana Natàlia Arroyo. Les blaugranes són les favorites, defensen el títol, però tenen baixes importants. Paredes, que està sancionada, i les lesionades Hansen, Engen i Brun. El partit es juga a Mèrida, comença a les 12 i el podreu seguir íntegrament des d'un quart d'hora abans a RAC+1. A les dues, en la primera divisió masculina, el Girona visita el camp del Villarreal. En cas de victòria, els gironins obririen un forat de 7 punts sobre el descens. I a la tarda serà el torn pel Barça, que rep el Camp Nou al Getafe a 6:45. Xavi no podrà comptar amb Lewandowski ni tampoc amb Ferran Torres, que estan sancionats en aquest cas. De Jong i Araujo són dubte. Els blaugranes li treuen 3 punts al Madrid, que a les 9 tancarà la jornada de diumenge al camp de l'Atlètic de Bilbao. Avui també juga un Elx o Sassuna, i ahir l'Espanyol va guanyar 1-0 al Betis. I fora del futbol, a l'Open d'Austràlia, la número 1 del món és Swiatek, que ha quedat eliminada als vuitens de final per Olga Rybakina. I el quadre masculí en joc ara mateix el Tsitsipas Sinner. Demà serà el torn per Novak Djokovic.
I pel que fa al temps, l'ambient continuarà molt fred, tot i el sol, sobretot al nord del país, on el vent continuarà bufant amb cops forts i n'accentuarà la sensació. A la cara nord del Pirineu, els núvols no acabaran de trencar-se i encara s'escaparà alguna nevada residual. Aquesta nit encara serà més freda i demà el cel estarà enterbolit.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Doncs sí que estan bé les marques d'Aldi.
Esclar, aquí tens qualitat, sempre al millor preu.
Com el rentavaixella concentrat de la nostra marca Essel a només 1,49.
Aprofita i consulta el fullet amb les nostres ofertes a Aldi.es. Així de fàcil, així d'Aldi.
Fascinació. Alegria. Sorpresa. Passió. Hi ha un lloc on tot allò que se sent és un plaer. Reserva a Paradores amb un 25% de descompte i torna a somiar on l'hivern et cobreix d'emocions. Paradores.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Ah, i aquella manera de no deixar-te res a dins, de deixar-te portar, d'anar a totes. Això és amor?
O és un tot inclòs? Reserva la teva volta de Costa Cruceros amb tot inclòs fins al 5 de març i navega amb aquestes superrebaixes. Des de 699 euros per persona. Va, que les voltes, ai, donen molta vida.
A RAC 1, Via Lliure, amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
Ara passen 2 minuts d'un quart de 12 del matí. Aquest Massa Jove per fer-me gran dels Pets és una cançó que ens ve perfecta en una setmana en què saltava la notícia dimecres que una catalana, una superàvia catalana, Maria Branyes, d'Olot, que té 115 anys, es convertia en la persona més vella del món després de la mort de la monja francesa Lucille Randon, de 118, que fins llavors ocupava el primer lloc d'aquest rànquing mundial de les persones més longeves. Però no és l'única notícia relacionada amb l'edat i amb fer-nos grans que ha protagonitzat les portades aquesta setmana. Per exemple, a França, n'hem estat parlant avui també, no? Més d'un milió de persones han sortit al carrer per protestar contra la reforma de les pensions del govern de Macron, que vol allargar l'edat de jubilació, que allà és dels 62, passar-la als 64 anys. I mentrestant també s'ha fet públic una investigació de l'Hospital del Mar de Barcelona que han trobat la clau que podria explicar com i per què envelleix el cervell. Evidentment tenim moltes preguntes, la més clara que podria ser que en un futur es pugui frenar l'envelliment, tractar-la com una malaltia. Com afectaria això la demografia mundial si cada vegada som més i vivim més anys? Avui ens acompanyen un parell de persones que potser ens poden ajudar a respondre algunes d'aquestes preguntes. Una d'elles és el doctor Alejo Rodríguez Fraticelli, cap del Laboratori de Dinàmiques Quantitatives de Cèl·lules Mare de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, especialitzat en l'envelliment. Què tal, doctor? Molt bon dia.
Muy bien,
gràcies per acompanyar-nos. Ai, t'acosto una miqueta al micròfon perquè si no estaràs molt lluny. I també ens acompanya l'Albert Esteve, amb qui hem parlat una pila de vegades, demògraf. Sempre és un gust saludar-lo, director del Centre d'Estudis Demogràfics de Barcelona. Albert, molt bon dia.
Molt bon dia.
Anem a pams perquè aquesta setmana estava ple de qüestions al voltant de l'envelliment. Alejo, els humans, o doctor Alejo, doctor Rodríguez Fraticelli, els humans ens identifiquem, això de fer-nos vells, que ens surtin arrugues, no?, que ens surtin canes, que perdem la memòria, però biològicament què vol dir envellir, què vol dir fer-se gran?
Bueno, desde un punto de vista físico, ¿no?, es la pérdida de la función de nuestros órganos, de nuestras células, que va a ocurrir con el paso del tiempo, ¿no? Es una cosa que hace, bueno, durante muchos años creíamos que ocurría pues a partir de los 40, de los 50, ¿no?, cuando el cuerpo empieza a sufrir y notamos nosotros mismos uh-huh. esos achaques, pero estudios cada vez más apuntan a que es un proceso que realmente está influenciado por el paso del tiempo puramente, es decir, el daño celular que acumulan nuestras células y que probablemente comienza desde que nacemos, o incluso antes, ¿no? Ya sabemos que cuando estamos en la gestación, el periodo de gestación, también ocurren cosas que pueden hacernos envejecer más rápido también.
Bueno, y aquella frase, ahora no sabré de qui és, ¿no?, poética, de que quan neixes estàs començant a morir, ¿no?, perquè el procés comença allà, d'alguna manera, ¿no?, les teves cèl·lules comencen a funcionar i, per tant, en algun moment o altre deixaran de fer-ho. Més enllà de que comenci ja des del principi, hi ha un moment de la vida en que aquest procés s'acceleri i vagi a més, o no?
Bueno, en esto hay muchos estudios. Lo que está claro es que hay un momento clave, ¿no?, entre más o menos que tenemos entre 20 y 40, donde una serie de procesos que mantienen, digamos, que combaten contra esos daños que todos nuestros órganos están sufriendo todo el tiempo, empiezan a descarrilarse, ¿no? Y en el momento en el que ellos empiezan a decaer, es cuando realmente empezamos a notar uh-huh. esto que llevábamos desde que habíamos nacido, empieza realmente a acumularse, y los tejidos empiezan a perder función. Esto no pasa en todos los tejidos a la vez, ni en todo el mundo a la vez, en los mismos tejidos.
De modo o sigui que no, el fet de fer-se gran o fer-se vell no és una fórmula matemàtica per tots els humans a la vegada i més o menys en la mateixa època.
No. A mí me gusta mucho la analogía a veces de usar un coche, ¿no? O sea, vos podés tener un coche que lo cuidas mucho y lo usas 10.000 kilómetros al año y otra persona le hace 100.000. A uno le puede fallar el motor, a otro le falla la chapa y la pintura. Es decir, esto es realmente como cada vez pensamos más, ¿no? Nosotros, por ejemplo, trabajamos en la sangre y la sangre envejece a un ritmo muy diferente, por ejemplo, que la piel, pero esto va a depender, por ejemplo, de la cantidad de sol que toma una persona, ¿no? Y el daño que pueda sufrir el órgano específico.
Això, hi ha una cosa que passa a vegades quan sabem de la mort d'una persona famosa, ¿no?, i es crea tota una sèrie de debats que diuen, hostis, no sé, aquell músic que va fer tota aquella vida de roquer i que va prendre drogues el que va voler i que no es cuidava, que no dormia, que sortia de festa cada dia, etcètera, etcètera, i no, i va arribar fins als 100 anys. Com és possible, no? Suposo que hi ha un equilibri entre la cosa genètica i la vida que has portat, sí?
Sí, o sea, yo creo que a veces también tendemos a pensar en los casos únicos y especiales, uh-huh. ¿no? Porque son los que se hacen famosos. Pero después está la realidad, que es que hay, digamos, escapers, que les decimos nosotros, o supervivientes, que ocurren de forma aleatoria, ¿no? Es decir, no todos los procesos son completamente determinísticos, hay algo de aleatoriedad en la vida, ¿no? Y entonces, pese a los genes, están los genes por un lado, está lo que le hiciste a tu cuerpo por otro, y después está la suerte.
Mm-hmm. Bueno, és que sempre que amb aquestes persones longeves, quan se les entrevista, la pregunta és, què ha fet vostè per arribar? I bueno, i llavors diuen, pues no ho sé, pues menjar poc, no? O beure vi cada dia, o... I no hi ha cap fórmula aquí, és trampa tot.
Bueno, hay un poco de suerte en todo, como todo en la vida, pero sí que es muy interesante porque cuando se estudian estas personas como María, los sí. supercentenarios... Sí,
¿l'estudieu, la María?
Bueno, no.
No vosaltres, María. Però...
No, nosotros concretamente, pero muchos estudios que se han hecho en sangre y otros órganos, mm-hmm. encontramos cosas realmente diferentes. Es decir, hay algo, desde un punto de vista biológico, diferente en esta gente, ¿no? Genético también, y luego evidencias de este daño que te estoy diciendo, que ocurre a una velocidad mucho más lenta, y no, todavía no tenemos las claves del por qué, ¿no?
Mm-hmm. O sigui, aquí hi ha una cosa que... L'edat cronològica d'una persona no té per què coincidir amb la biològica.
No, no, para nada. Para
en
nada.
Absolut, eh?
No, y yo estoy convencido que la estimación, ¿no?, de la edad biológica cada vez va a ser más precisa y necesita ser más precisa porque ahora mismo hay un montón de intervenciones, de ensayos que se están haciendo ¿no? El objetivo de retrasar o incluso rejuvenecer nuestras células uh-huh. y nuestros órganos, y para eso necesitamos medir bien esa edad biológica.
¿Es pot medir ara mateix?
Bueno, tenemos algunas herramientas, ¿no? Muchas de ellas, obviamente, porque es fácil de sacar, ¿no? Usan la sangre como uh-huh. forma, ¿no? Porque no queremos sacarnos trozos de otras partes de nuestro cuerpo.
No cal.
¿No? Y entonces, a partir de ahí, se pueden medir muchas cosas para estimar esa edad biológica. A veces somos mejores. Uh-huh. Es conocido el caso de los telómeros.
¿Qué son los telómeros?
Los telómeros son, todos nuestros núcleos tenemos, en los núcleos de nuestras células, que sí. contienen, que protegen nuestro material genético, los ácidos nucleicos que van a llevar la información de nuestros genes, estas están en unas moléculas muy largas, en la punta de las moléculas estas están lo que llaman telómeros, y estos protegen la integridad genética de nuestras células. A medida que las células se van dividiendo o sufren daño en estas células, estos telómeros se van a ir acortando y se puede utilizar la longitud de los telómeros para estimar esta edad biológica en nuestros órganos. Y esto se mide, ¿no? Se mide con unos... Bueno, parecido como cuando te toman sangre y te dicen la glucosa, no sé qué, pues te miden los telómeros y te pueden estimar un poco esto. Ese es el objetivo. Lo que pasa es que una sola medida como esto no es suficiente. Hoy en día lo que se intenta hacer es integrar cuantos más mediciones posibles para poder estimar la edad biológica de una persona.
Dèiem que hi havia aquest estudi de l'Hospital del Mar que relacionava l'envelliment amb un indicador del cervell.
Exacte.
El cervell és l'òrgan que determina millor per què tot l'organisme envelleix més ràpid o més lent?
Bueno, está claro que va a influir en un montón de cosas en cuanto, por ejemplo, en los comportamientos que luego, de alguna forma secundaria, van a influenciar cómo vamos a envejecer, uh-huh. ¿no? Desde, por ejemplo, cómo tratamos nuestra ingesta o cómo vamos a procesar información proveniente de otros órganos que en el fondo se comunican con el cerebro. Es muy conocido el caso del ritmo circadiano, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Cómo percibimos y cómo actuamos en respuesta a los ciclos del sol, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que sí, el cerebro cumple un papel fundamental. Pero lo interesante, ¿no?, de estos estudios es que siempre ha sido bastante complicado medir la edad, digamos, biológica del cerebro, ¿no?, y cómo envejece.
Albert, des del punt de vista demogràfic hi ha una, suposo que hi ha una constatació, perquè, mira, avui en parlam també, no?, com dèiem, els problemes del sistema sanitari del nostre país, i el doctor Guix apuntava avui al periòdico que hi ha un envelliment de la població, no? Per tant, quan envelleix la població, té conseqüències demogràficament en tots els aspectes, diguem-ne, d'una societat, no?
Doncs sí, a veure, d'envellir hem envellit sempre, com deies tu, doncs des de que naixem comencem a envellir. El problema és que ara està envellint molta gent a la vegada. És a dir, unes proporcions de persones estan arribant a edats de ser grans, que sobre el conjunt de la població, doncs això és veritat que són molts més en termes relatius dels que hi havia. I llavors nosaltres teníem una mena de sistema sanitari, de pensions econòmics,
clar,
basats en uns equilibris de, hi haurà d'haver, doncs, que sé, un 15% de persones molt, molt grans, però ara aquest 15% doncs, va creixent, i llavors vol dir que els recursos han d'anar cap a les edats més avançades i han de sortir d'altres edats, i això crea tota una sèrie de tensions, no? I el que ha posat de manifest és que el que realment està envellit és el sistema de distribució, no? És a dir, perquè res, estava pensat per uns altres equilibris entre gent gran i gent jove, no?
En el cas de Catalunya, Albert, ara mateix, que tu que tens les dades al cap sempre, l'esperança de vida continua creixent, en quin punt està?
Sí, bueno, ha tingut una sotregada gran amb el tema de la Covid, però ja s'ha refet, eh? I ara sí que seguim creixent al ritme que veníem creixent des de fa 40 anys, que és el ritme de uns 2 anys per dècada, no? És a dir, cada dècada aconseguim que la població de mitjana hagi guanyat 2 anys d'esperança de vida.
I des de llavors, o sigui, cada dècada són 2 anys més, eh?
Més o menys, sí. 2 anys i mig, depèn de la dècada, però hi ha tota una sèrie de gent que eren, com pensàvem, això s'aturarà algun dia, i és veritat que la Covid ho va aturar així molt sobtadament, però no tenim evidències, diguem, de que s'aturi del tot. Fins i tot ara em van dir el cas d'Austràlia, que en un any han guanyat un any d'esperança de vida.
Increïble. No, però sobre això, clar, això canvia també les normes del que com a societat decidim que és una persona gran, una persona vella, i què pot fer i què deixa de fer, no?
Està clar. Hi ha uns demògrafs que diuen que hauríem de considerar una persona gran quan arribes a aquella edat on et queden de promig 15 anys per davant, no?
Ostres.
I llavors això vol dir que els 65 ja no serveixen, perquè ja els 65 ja se'ns en queden actualment uns 21, no? Per tant, hauríem com de moure 6 anys amunt per arribar a aquest límit dels 15, no? Mm. I hi ha gent que diu que doncs hauríem de considerar una persona gran, o de fet quan se li pregunta a la població en general, vostè què considera que defineix una persona gran? No solen dir ni l'edat, ni si treballen o no treballen, la gent diu la salut, bàsicament, el teu estat físic, psíquic, el que sigui, no? I llavors, si ho mirem per la salut, clar, encara hauríem d'endarrerir-ho més, no?
Bueno, i des d'aquest punt de vista, aquí ara vaig a creuar les dues converses que manteníem, la de l'Albert Esteve, el demògraf, i l'Alejo Rodríguez Farticelli, aquest doctor investigador en la qüestió de l'envelliment, que és, si tenim possibilitat en el futur de saber quina edat biològica i no cronològica té una persona, això, Albert, podria modificar determinades polítiques? Ara ja no penso en la jubilació, tot i que també podria dir-ho, eh? Si vostè té una edat biològica més alta, segueixi treballant, no? Perquè no sé si seria just o no. Però l'accés a determinades coses o la manera en què una societat s'organitza hauria de canviar en base no a l'edat cronològica, sinó a la biològica?
No sé si preferís contestar vos. Claramente pienso que es todavía temprano para poder saber si podemos utilizar este tipo de políticas, ¿no? O sea, por un lado podemos medir, ¿no?, la salud, como te estoy diciendo, pero es complicado integrar todos los órganos y luego, ¿qué órgano es más importante para qué tipo de trabajo, ¿no? Puede ser que vos tengas una salud desde fuera espectacular, pero la cabeza ya no te va a los 70 y entonces esto es muy complicado, ¿viste?, de integrar por ahora, ¿no? Pero creo que eventualmente tenemos que cambiar nuestras políticas y en esto estoy de acuerdo, muy de acuerdo con los demógrafos, que tenemos que cambiar nuestras políticas de cómo decidimos los límites, ¿no? Y creamos un sistema económico y social que funcione para todos.
Albert.
Jo crec que no sé si s'han d'imposar massa la vida de les persones, com organitzar-les. El que sí que també s'està imposant ara, que s'ha d'aturar amb una certa edat el treball, no? I llavors jo crec que les mesures que s'imposaran seran les de flexibilitat, és a dir, deixar que la gent, en funció de com es trobi, en quin moment de la seva vida professional està, quina feina ha fet, doncs puguin planificar millor, que no necessàriament s'han de jubilar, jo que sé, els 65, i ho poden allargar. De fet, per exemple, a la universitat doncs tenim la sort que crec que es pot jubilar fins als 70 anys, no? Llavors jo crec que aquest tipus de temes s'aniran mica en mica imposant, entre altres coses perquè la gent es forma molt, comença a treballar molt tard, normalment són a les edats on unes guanyen millor la vida, el fet de canviar de feina o començar-se a jubilar a vegades és una baixada del poder adquisitiu, vull dir, clar, hi haurà molta, jo crec que les reformes aniran a dir, mira, si vostè es veu en cor o en forces o de seguir una mica més o fins i tot té la necessitat, doncs li facilitarem, no? I tindrà uns incentius, unes, no sé, s'aniran posant coses d'aquestes.
Pel que fa a l'envelliment en si, quins factors, doctor Rodríguez Farticelli, tenen més pes a l'hora de que una persona envelleixi? Ambientalment o físicament o a nivell d'hàbits?
otra vez va a cambiar dependiendo del órgano. Uh-huh. Entonces, obviamente, el consumo de alcohol, por ejemplo, y el cigarrillo, el tabaquismo, tienen efectos muy claros en múltiples órganos. Y obviamente el sol, al tomar el sol es principalmente en la piel, y bueno, diferentes otras actitudes, como por ejemplo el comportamiento, como el ejercicio físico, va a definir mucho, ¿no? Esto, vamos a decir, son los cuatro comportamientos más comunes, ¿no?, que vas a encontrar, que tienen un efecto muy fuerte. Pero después hay montones de otras cosas, ¿no?, como por ejemplo la dieta, lo que se consume, que también sabemos que tiene efectos sistémicos en el envejecimiento, el estrés y el... I ahí viene,
m'interessa això, perquè l'estrès sempre s'ha dit.
Sí.
Una persona que pateix estrès, de cop li surten més canes. Això és així?
Bueno, o sea,
o hi ha un envelliment per una persona que té un estrés prolongat laboralment, per exemple?
Bueno, hoy sabemos mucho sobre los mecanismos que inducen las canas, ¿no?, con el estrés, y efectivamente tiene que ver con cómo, o sea, disparas una respuesta completamente anómala que el órgano responsable, ¿no?, de fabricar la melanina y, uh-huh, y hacer que los pelos sean se destruye, ¿no?, en respuesta a esta.
M'ho apunto exceso, porque la cantidad de canas que tengo a la meva edad, ¿no?, y de verdad es insoportable. Pero bueno,
sí. No, pero bueno, esto no explica, ¿no?, muchas cosas que se sabían hace mucho tiempo, ¿no?, uh-huh, de cómo viste un estrés muy grave puede acabar en eso, ¿no? Pero después está simplemente la pérdida con el envejecimiento causada por el daño, esta que te estaba contando, que es realmente, ¿no? Es casi como un reloj de nuestra vida, ¿no? O sea, uh-huh, vivimos, se nos oxidan las células y esto hace, digamos, que el tiempo mismo cause el envejecimiento.
Ara preguntaré per una cosa, de seguida amb el doctor Rodríguez Fraticelli, si aquest, que no sé si és una esperança o un temor de la humanitat, de la possibilitat de frenar l'envelliment, o de tirar-lo enrere, fins i tot, no ho sé. Però abans, és cert això demogràficament, Albert, que la majoria de la gent que arriben a centenaris són dones? Amb les dades a la mà?
Bueno, això el metge ho explicarà millor, però la mortalitat dels homes és més alta que la mortalitat de les dones, i això a base d'anys, doncs, fa que dels mateixos que van néixer més o menys en quantitats iguals, doncs la supervivència de les dones és molt més elevada. La gran majoria de la gent que arriba als centenaris, doncs, són dones. I el que també s'ha vist, que no sé si això el doctor ho sap, que almenys els companys demògrafs han estudiat el risc de morir-se a partir dels 115 anys i van veure que sembla ser que és el mateix, té el mateix risc de morir-se una persona de 115 que una de 117. Sí. És a dir, que allà a partir d'una certa edat sembla que arribes amb una mena de pacte on l'edat ja no importa, no?
Ah, sí?
Però bueno, és una cosa curiosa, eh? Això potser ho sap ell millor.
Sí, sí, sí.
Això és
no
així?
No he trobat unes grans diferències.
Em sembla boníssim, això.
Sí, sí, a veure, òbviamente...
És una mica ara, perdona, faré una comparació absurda, però que deien allò de que el fred a partir de determinada temperatura ja no nota, sí, si és més fred o menys. A partir de determinada edat ja és com si...
Sí, sí.
És igual uns que els altres.
Bueno, sí, efectivamente. O sea, ahora, yo creo que está relacionado justamente con que hay una parte de todo esto que a partir de cierta edad lo que te ya estás envejecido y es como un literalmente tirar los dados, ¿viste? O sea,
sí,
tenés una probabilidad fija en
50%,
ese punto.
Creo.
Exacto. Ambiente, ¿no? Y una vez tenés esa probabilidad fija, ya está, ¿no? Es un poco lo que te decía, cuando alguien llega a la edad de María hay un componente que tiene que ser realmente, ¿no?, de su estilo de vida, su genética, etcétera, y una parte que es suerte también, ¿no? Uh-huh. Y de esto tenemos que explicarlo con claridad, ¿no?, también.
Sobre la possibilitat de frenar l'envelliment. Perquè, mira, avui llegia una entrevista, per exemple, al Mainat, el productor de televisió, que fa molts anys que ho diu, que ell creu que la ciència algun dia aconseguirà tirar enrere o frenar l'envelliment, i, per tant, la prolongació de la vida pot ser altíssima, no? Això és així? Fins a quin punt estem aproximant-nos en aquesta reducció de l'envelliment i fins i tot la manera d'atacar-lo, com si fos una malaltia o no?
Sí, a ver, los científicos somos buenísimos ya en prolongar la vida a montones de diferentes animales, ¿no? Que nos encontramos en los laboratorios o por ahí, ¿no? Cuando todas estas cosas luego se quieren traducir a modelos parecidos a nosotros o a estudios en humanos, los efectos todavía no son tan prometedores como lo son. Pero está claro que en humanos lo que hablamos casi siempre más es de prolongar la esperanza de salud, no la esperanza de vida, sino la esperanza de salud, ¿no? Al final yo no sé cuánta gente quiere vivir pasado, ¿no? Hoy en día, por lo menos, si le planteas a la gente, mucha gente va a decir que no quiere, ¿viste?, vivir un montón de años si no es con salud, ¿no? Entonces, la clave acá es, vivimos hoy en día, ya mismo, ¿no? los últimos esos 15 años de con una salud que está muy comprometida en una gran parte de casos y sí. que tiene un coste económico para la sociedad brutal, ¿no? Entonces, ahí está la clave, ¿no? Hay mucho y estamos pensando en cómo hacerlo, pero es un proceso que va lento y vamos a empezar, ¿no? por intentar retrasar eso, el envejecimiento desde el punto de vista de la salud de los órganos. Y bueno, ahí es donde estamos. Por otro lado, tengo que decir, ¿no? Que y tengo que comentar, ¿no? Estos estudios más recientes que se han hecho, ¿no? Y sobre lo que se llama el software, ¿no? De las células, ¿no? Esto viene a decir, hasta ahora, como te estuve diciendo, todo esto tiene que ver con daño de las células, el daño de los órganos, y qué es esto, la oxidación de toda esta, y el daño que se va acumulando en nuestras células. Pero lo que sabemos ya desde hace 10 años o así, es que pese a que esas células están dañadas, somos capaces, sin cambiar la información genética, de devolverlas en el tiempo prácticamente hasta un estadio embrionario, ¿no? Hasta cuando, literalmente, borrar toda esa información y llevarla hasta el punto cero, ¿no? Y esto cambia completamente, ¿no? Hace ya 10, 15 años, ¿cómo vemos el tema del envejecimiento?
Un backup de un ordenador.
Exacto. Hay como una especie de backup, ¿no? En la información genética. Y pese a esos daños, nuestro sistema es capaz de seguir tirando, ¿no? Y vivir, por lo menos sabemos, se han hecho estudios con 2-3 generaciones, digamos, enteras. Es decir, información genética que ha vivido, vamos a decir, 3, 4, 5 vidas, ¿no? Esto es, bueno, muy sorprendente, obviamente. Cuando se publicaron estas cosas y ahora entendemos el problema desde este otro punto de vista y pensamos que quizás si supiéramos cómo controlar esta información podríamos en principio alcanzar la inmortalidad, no debería ser imposible.
¿Y un rejuvenimiento? ¿Tira Enrera? ¿Benjamin Button?
Bueno, esto probablemente sea lo primero que, y estamos intentándolo nosotros mismos en el laboratorio, por ejemplo, con la sangre. Es decir, rejuvenecer las células de la sangre a través de cambiar esta información sin tocar, ¿no? O sea, partiendo desde el mismo punto, pero retrasando, incluso rejuveneciendo, dándole el reloj, digamos, para atrás, ¿no? El problema de todo esto es el
ciencia ficción, de verdad. No, pero me sembla.
Esto está más cerca de lo que mucha gente se piensa y hay muchísimas inversiones y muchísimas compañías tomándose esto mucho más en serio que en los últimos 60 o 70 años de investigación en envejecimiento, ¿no? Un mercado prácticamente de 1 billón, bueno, ahora con las nuevas compañías que han salido estos últimos 2 años, más de 1.000 millones de euros metidos en este tema, ¿no? Y creciendo cada año. Esto obviamente, el problema de que esto funcione es el problema demográfico que va a traer, ¿no? Porque si efectivamente somos capaces de retrasar esto y vivir sanamente hasta los 80, 90, 100, lo primero de todo es que nos va a apetecer trabajar, casi seguro, ¿no? Pero no sé qué piensan ustedes.
Bueno, jo crec que aquesta idea de la immortalitat és molt interessant, però també la propera vegada hauries de convidar algú que es dediqui a la filosofia,
sí,
perquè jo trobo
sí,
que això i aquell, sembla que és un conte del Borges, que no es mora ningú i n'hi ha un que cau amb una mena d'esbarzers i tot, i clar, diuen, bueno, ja el anirem a buscar perquè no hi ha cap mena de pressa, com no es morirà. Llavors, clar, això, diguem, relativitza molt el sentit i el valor de la vida, no? I llavors aquesta cosa d'aprofitar el moment, si tens una vida molt més llarga, potser queda tot com relativitzat. Sí. Llavors, jo no ho sé, si la gent, hi ha gent que ja els està bé viure tants anys, eh? El que sí que, com diu el doctor, els anys que vivim, els pocs o molts, els haurem de viure amb qualitat de salut i també amb qualitat, diguem, un cert benestar econòmic o social, que aquest és un altre tema que pot portar aquest augment de l'envelliment i el fet de que es debilitin les pensions i aquestes durades tan llargues com a pensionistes pot generar, diguem, desigualtats creixent en les poblacions grans i que uns visquin en unes condicions més afavorides que l'altres. Aquestes coses em preocupen més que el tota aquesta cosa que és més, bueno, fer volar coloms, no?, de si viurem molts anys, pocs, etc.
Dos minuts i tres quarts de 12 del matí. Doncs avui em queden moltes ganes de seguir parlant d'aquesta qüestió i segur que els convidarem una altra vegada perquè tinc la impressió que hi havia molt més encara per gratar sobre aquesta qüestió i segur que ho farem en pròximes ocasions, però avui se'ns ha acabat el temps. Li agraeixo moltíssim al doctor Alejo Rodríguez Fraticelli, que insisteixo és investigador en aquest cas de l'Institut de Recerca, bueno, el Laboratori de Dinàmiques Quantitatives de Cèl·lules Mares de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, especialitzat en l'envelliment, i el demògraf i director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve. Doctors, moltíssimes gràcies.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ustedes. Buen día.
Un minut per tres quarts de 12. De seguida, el plat estrella ens anem a dirà amb un actor ben famós de casa nostra.
RAC 1. Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. A RAC1, Via Lliure. Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
Obrim parcial a aquesta hora el plat estrella. Ja sabeu que són aquestes converses que ens agrada fer amb gent interessant, sobretot mentre dinem, que és l'incentiu principal, però a més conèixer les persones que ens acompanyen.
La gent és igual, Xavi?
Què, Toni García, molt bon dia.
L'important és dinar, eh?
Bueno, per cert, avui, que hi ha moltes vegades que estem aquí a Casa Guinart, que està just al costat, però avui ens hem traslladat en aquest restaurant que és com secret, que hi ha al costat del Mercat de la Boqueria, enganxat a la Rambla, que és l'Altar, i que sempre és estupendo pujar-hi perquè no hi ha cartells a fora. O sigui,
no se sap.
Has de
buscar... És que estan fent obres a la Boqueria, eh?
Ep.
No, està tancat la meitat del mercat i l'altra meitat, doncs, pobres...
Bueno, doncs haurem d'anar buscant el lloc quan arribem a fer els plats d'estrella. Com que hi ha estrelladams a la taula, hi ha també el Malcom Otero. Què tal, Malcom? Bon dia.
Us diré una cosa que em sobtarà molt, però digui. Tinc gana.
Ui, quina sorpresa! Bé... El convidat que sàpiga que ho hem fet bé aquesta vegada, no li hem posat el mal com al costat, correcte, que és el pitjor que se li pot
però
fer.
Però tinc perquè... uns braços llarguíssims.
Sí, bueno, el que vulguis.
Com un clic de Famòbil.
Avui qui ens visita és un talent de l'actuació des de fa molts anys. L'hem conegut en etapes molt diferents, és veritat, al cine, a la tele, al teatre. Per alguns és una mena de boig divertit, un punt imprevisible. D'altres li tenen por per alguns personatges que ha fet. I molts altres li tenen molt carinyo per un personatge que va fer fa ja molts anys, quan en tenia 20 i pico, va ser protagonista d'una història de la Guerra Civil espanyola que va tenir abast internacional, que va passar per Canes, que va rebre guardons per tota Europa, que era una pel·lícula meravellosa, que es deia Tierra y Libertad, de Ken Loach, i ell és el Marc Martínez. Què tal, Marc, com estàs? Bon dia.
Doncs molt bé, sense sopar i sense esmorzar.
Ah, sí?
Sí, sempre ho faig.
Aquesta és la preparació, eh?
Sí, quan era de halar a base de bé,
sí,
doncs ja faig això, deixo un parell de dies... Sense halar, en sèrio.
Hòstia, competirem.
No. Sí, però Malcom no necessita ni deixar de sopar ni d'esmorzar.
Lucha de gigantes.
Un saque que jo no.
Espera, després et pregunto per al Ken Loach, però és que a sobre m'han dit que avui és dia especial.
Ah, sí?
Sí.
Què? Què se celebra?
Què se celebra? És el teu aniversari.
Sí.
És molt fort, això.
Ja deia, tinc el mòbil en mode vibrador i estic aquí.
Rebent missatges,
eh? Sí, m'ho estic passant bé.
Ja et veia, tenia cara de plaer, eh? Jo dic, què estarà passant?
Sí, què passa aquí?
Se li mou el mòbil. No, però el que em sembla al·lucinant és que el dia del teu aniversari vinguis aquí amb quatre replegats que estem...
La veritat és que ho vaig triar jo.
Sí. Bueno, que sàpigues que ara farem l'àpat i ens portaran aquí una sèrie de croquetes i de coses estranyes, però m'han dit que teníem... És que no sé com... Mira. Ara posarem aquí unes espalmetes.
Per molts anys! A l'una per molts anys!
Ja han portat aquí un eclair.
Sonava amb veu de hooligan, no.
Li han portat, bueno, que la gent no ens ha sentit. Ens ha portat un eclair amb un parell d'espalmetes. No ens hi cabien les que representen els teus anys, però...
Però ja està bé, serien...
Vols bufar o no?
Sí, bufo, sí.
Sí.
Bravo!
No s'apaga!
No s'apaga!
No s'apaga!
Aquesta me la guardo, eh?
A veure...
Ah, sí, sí!
Bravo! Però és que aquí hem posat dos espelmes. Quants en fas?
57.
57. Tu creus mentre ho dius?
I tant.
Bueno, ara no vull començar a fer números, però estàs més a prop dels 60 que dels 50, ja.
Sí, veure, sí, sí, sí.
Però és una cosa molt
és
forta.
És manera de començar.
Què és el primer que ens dic?
Molt bé.
No, no, perdona.
Més bé que mai, eh?
Sí?
Sí. Sí, sí, molt bé, molt bé.
Personalment, a tots els nivells.
Sí, 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 a més que... que m'agrada fer anys, està bé.
Sí, sí,
no, ja tu, d'aquí 10 anys m'ho tornes a preguntar. És que l'alternativa és molt pitjor, clar, tio.
No et fa mal res, no et fa mal res.
Sí, tot.
Ah, vale, vale, vale.
Sí,
vale.
Sí, per dintre tot. I bé, em conservo bé de cara als càstings,
sí.
Però bé, sí que estem ja cardadets.
No, però una cosa, que el comentari principal quan ha entrat ha estat: el tio pràcticament no té una cana.
A veure, has dit... No, perdó, no, has dit Grecia en 2000, eh?
No, això ho ha dit el Balcom.
Jo he dit Grecia
en 2000, sí, sí.
No, però jo us he dit que faré servir Grecia en 2000, però per posar-me canes.
Una miqueta, ho recomanes.
Ja veieu que jo no vaig servir.
Però ja està jalant-la.
Bueno, clar, perquè la que es posa sobre la taula...
Ja està, el tio ja no perdona, eh?
No, clar que no, clar que no.
Molt bé.
Perquè la gent no es creu l'edat que tens, suposo.
És més pel curro, per la feina, perquè, clar, quan vas a fer una... Jo faig proves encara, vaig càstings.
Fas molt... Sí?
Clar.
Bueno, perdona, clar.
Què?
Cony, que ets el Marc Martínez.
Quina idea que teniu, eh?
No, de veritat,
ets el...
si ho penso.
Re, has de... Passa el temps i la gent que talla el bacallà té 27 anys i no sap qui és Marlon Brando. Com ha de saber qui és el Marc Martínez?
Això explicava Billy Wilder.
T'ho juro, eh? T'ho juro.
Hosti.
Billy Wilder, cap al final de la seva carrera, que tenia un projecte i va anar a veure-la en un estudi, i el tio que l'entrevistava, que era un tio de 20 anys, li va dir: bueno, Billy, cuéntame, ¿qué ha hecho usted?
Hòsties.
Exacte.
De puto Billy Wilder.
Uf.
El senyor de l'apartamento.
Sí, sí, clar,
etcètera,
etcètera. Però et cansa això de fer càstings?
No.
És una cosa que t'agrada?
Sí. Ara sí. Ja saps una mica de què va, no? Ja et coneixes. Sí, sempre has d'estar allà davant del pelotón de fusilamiento i és, bueno, és una sensació que dona molt, a mi em dona ja molt plaent. No t'agafen, has de pensar que forma part de la teva feina, no, i de tant en tant sona la flauta. I
són molt més nos que sis.
Són sempre, no?
Yeah.
Has d'estar entrenat pel no. El que és complicat és quan tens 20, 30, 30 i pico, pensar que la prova ho és tot i estàs a casa, vaig fer el càsting a veure si m'agafen o no. Tu has de formar part del sistema, no? I ja està. Una altra cosa és quan, per exemple, vaig fer Nit i Dia, que el Lluís Arcarazo, que som amics, que havia fet Matraca...
Te vol menjar, Malcom?
No l'he provat encara.
Un moment, però és que directament li han posat amb ell, no?
Sí, sí.
Ah, no, perdó. És que
no.
Que a mi també. Jo també.
Quant temps fa que vius a Argentona, ara?
3 i mig.
3 i mig. Què tal la vida allà?
Boníssima.
Sí, eh?
Oh.
Ara, quan en tens 57, la vida s'assembla a la que tu pensaves que tindries quan en tenies 20, ara que tens 3 criatures, estàs ben estabilitzat allà al Maresme...
Jo pensava que el 2023 ja no hi arribaria.
No hi series.
No. Kubrick, el 2001, saps? A mi m'havia fet molt, molt de mal, no? Quan vaig veure 1984...
Mm-hmm.
Pensava, bueno, això del 2001, això serà ja ciència-ficció.
L'altre dia llegia, que ho vas posar a Instagram, que estaves convençut que el 2022 havia de ser el teu any, perquè hi ha un número de la sort o no sé què, el 22.
Sí, això ahir ho vaig dir.
Ah, ho vas posar ahir. I que no havia estat així.
No ha funcionat.
No. Que era dels pitjors, de fet, havies posat, em sembla.
De facturació.
De facturació no vas arribar al final.
Sí, 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 realment sí. Però aquesta professió ja ho té, això, eh?
Ara has dit també això de que quan estaves fent el Nit i Dia. Ja què ha passat ara, 6 o 7 anys d'allò?
O més, no?
I ja ningú et diu Matallalles?
No, sí que m'ho diuen.
Encara?
Sí, que bueno, té una...
Sargentona. Matallalles!
Sí, és molt fort.
No tant.
És que va ser molt gros, allò,
sí,
eh?
Sí.
Va ser molt gros, eh?
Sí, molt xulo. Estic fent amb un amic, amb en Toni Cairós, un reel, com una bobina, i per força t'has de tornar... a mirar coses que igual he vist quan es van estrenar, i mirava Nit i Dia i fotia... Hi ha una... com una desconnexió del treball, no? Que està bé, i el vaig veure, vaig pensar, està molt bé aquesta sèrie, me la vaig mirar, però ara amb el personatge és qui és? Com... no sé com hi vaig arribar, no? Fa por, fa molta por.
Però és del que es miren? O sigui, et fa angúnia mirar-te després d'una feina?
No, no em miro.
No et mires, eh?
No.
Però per filosofia o perquè no t'aguantes?
Perquè tinc molts fills, tinc molta feina, no tinc temps. No, hi ha una sèrie que vaig fer fa uns 15 anys, que és Abuela de Verano.
Home, i tant,
vaig fer,
amb la Sardà.
Sí, amb la Sardà. Que aquesta, és possible que l'hagi vist 50 vegades.
Ah, pels nets.
Amb els crios.
Ah, bueno.
I està molt bé.
Continua aguantant-se bé, sí?
Sí.
Mireu
està bé,
papa.
Sí.
Nanos.
Mira, la meva filla, que té molt d'amor, ella, jo vull veure això, papa. M'agrada molt això, aquesta cara que fas molta por. La meva filla està, però...
Però quina edat té la teva filla?
7,8.
7,8, eh?
7,8, està molt bé.
7,8,
7,8 i ja vol veure la puta
iaia. Et paraven molt, no?
Sí.
En aquell moment
per matalleies?
Sí.
No, ja recordo una anècdota comprant embotit en una xarcuteria, allò de menú. Tia, em podria posar una mica de pernil dolç tallat ben fi? I una senyora... Ah! No! Perdó, digueu, torneu-ho a dir. I dic, digui'm, perdó, m'estava fotent. Diu, has dit 100 grams de pernil tallat molt fi? Dic, sí, ets el matalleies, t'he reconegut per la veu. Ai, que maco. A veure, me tocava el braç, oi? Quin braç, Toni. Què és aquest bra? Què és aquest toro? Clar, perquè pensa que jo, a més, sóc d'aquests actors gilipolles que cada vegada m'agrada. Això és allò de... Sí, a mi em va fer molt mal el Robert Denny, Bobby.
Sí,
Bobby Denny.
Oi.
Llavors, em vaig creure que t'havies de...
De ficar el paper
fins
molt...
Fa poc, era
molt, molt a fons.
Molt, però físicament...
Una iaia,
vaig engreixar no sé quants... Ah, no, pel matalleres em vaig aprimar no sé quants quilos i vaig estar fent...
Però ningú t'ho va demanar, o sigui, t'ho vas fer perquè vas voler.
Sí.
Eres actor del mètode?
Sí. Fa vergonya dir-ho, però... Una mica, sí, una mica. Sí. Per teatre, no. Però quan, davant d'una càmera, sí que de tant en tant fas servir aquesta cosa que bruteja una mica, que és la memòria emotiva, afectiva, que dius, hòstia, i vas i toques calent, i sí, però re, per fer només l'espurna, que encendrà un foc i després tu tires, perquè si has estat tota l'estona allà, el matalleres era molt perillós.
O sigui, implica que tu, per entrar al personatge, necessites un temps. O sigui, abans de rodar l'escena, per exemple.
Sí, m'ha passat, ara no.
A la cosa de sortir-ne, també trigues una estona?
Sí, i tant, sí. I això em passava... Ara no, faig servir uns altres mecanismes, una altra tècnica, que vas trobant i vas, no?, depurant i copiant dels que t'agraden, no? Però hi ha gent que ho ha fet i que ho fa i que sí. I costa d'entrar i de sortir també, no? Llavors acaben el rodatge i estan pertorbats i me'n vaig a l'Himalaya, no sé què, perquè el meu... Tio, has de tallar, has de ser capaç de... Però no és fàcil, quan un comença a actuar, el que vol és actuar i fer i agradar i fas qualsevol cosa, saps?
I quan hi ha un paper d'aquests que et funciona també i que és molt popular, llavors no ve darrere algú i comencen a oferir-te el mateix, això passa, no?
Sí, això em va passar en un moment de la meva carrera més a tope amb el cinema i la tele. I després és que he fet moltes coses, he tocat moltes tecles i és diferent, no? Jo vaig fer el Matalleres i la veritat no he tornat a tenir l'oportunitat de fer un personatge tan brutal com el Matalleres. N'he fet d'altres, uns quants, no gaires, perquè no em prodigo gaire, no serà per falta de ganes i de motivació, però és que no hi ha tant. A la meva franja d'edat, bueno, jo faig papers, encara faig papers de... Ara he fet Intimidat a Netflix,
sí.
I faig un paper d'un tio 10-12 anys més jove, i t'empanxo.
Les dues últimes segurament que has fet, que són així més populars, que són H i Intimidat, recordo que els pantalleros els havíeu deixat molt bé,
sí.
Intimidat amb la Itziar Ituño, no? Es diu. Per cert, què tal?
Ella. Un amor.
Esplèndida, no?
Una crac.
Qui no la reconegui pel nom és el personatge també molt popular de la inspectora Murillo, no? O després Lisboa.
De
la Casa de Papel.
Això sí que és la popularitat. Ella és... No tenen un... És fotut, eh? És brutal. I això que a Bilbao... Gràcies. Allà a la seva... A Euskadi, doncs, hi ha un rotllo molt xulo, no? La gent és com...
És molt neoyorquina en aquest sentit, que no se t'acosten a... Ei, tio!
Sí, total, sí.
És com molt...
Però ella molt bé.
Ho porta bé.
És fantàstica, sí. Ho porta molt bé. Clar, no és el mateix quan t'arriba la popularitat als 20 o als 20 i pico que als 40, clar. Als 6 anys. De fet, tu explica, dius, que jo, tio, jo és que... Yo es que alucino, tío. Yo es que a mí me parece todo esto una alucinada total, tío. Sí, sí.
Aupa.
Escolta, ara farà pràcticament 30 anys ja de la pel·li amb el Ken Loach. Em sembla una meravellosa pel·lícula. Sí. Què tenies? 20 i pico, no?
26, 25, 26.
I que tampoc no feia tant temps que estaves fent pel·lícules i... No?
Sí, era petit, era petit.
A més, és la gran època de Ken Loach, o sigui, quan el tio era...
Quina bèstia,
tio. El puto amo dels festivals de cinema i tal. Era un...
Quin pavo.
Per qui no l'hagi vist, increïble. Vull recordar que és aquesta pel·lícula ambientada en la Guerra Civil Espanyola des del punt de vista d'un anglès, no?, que va amb les brigades internacionals, no?
Sí.
Que és aquesta... Bueno,
inspirada
que és...
en l'Orwell.
En l'Orwell, no?
Homenatge a Catalunya.
Homenatge a Catalunya, no?
Tot i que no li diguis al Ken Loach,
no,
això,
eh? S'enfada.
Strosko.
Es rebenta.
Ah, sí? Ui, sí, te rebenta, sí, sí.
Què tal, ell?
Continuo enamorat de Ken Loach. A mi em va impactar molt el Ken Loach, molt, molt. Clar, era un criu i, clar, la seva coherència com a... Ja no com a dire ni com a artista, sinó com a persona anglesa. Mira, fèiem una cosa, la faré ara, que quan venia el cambrer, quan el rodatge, vam estar molts mesos allà rodant aquell...
El poble de Teruel, aquell, no?
Sí,
com es deia?
A Mirambell,
Mirambell,
a Cantavieja, tot allò, no? Doncs quan venien... és que m'emociona a dir-ho. Quan venia el cambrer, cada dia, bueno, el cambrer del restaurant de... Sí, no?
Que feu
de carretera.
El menjar,
sí, on fèiem el menú. Ell feia això. I ara tu ho descriuràs.
Sí, bueno, s'aixeca...
S'aixecava
cada cop que venia el cambrer.
Sí, donava la mà... Què tal, com estàs?
Li donava la mà, el saludava cada dia.
Clar, o sigui, era algo que no havia vist en...
Una forma de respecte molt gran.
En ma vida, al Raval, eh? O sigui, que soc d'un barri de treballadors, però mai havia vist aquesta condescendència de dir, no, aquest tio està treballant, i jo que estic aquí en una situació de privilegi, m'aixeco i ens feia callar quan deia, què menjarem avui? I el cambrer canta.